Notícies Vespre, amb Elena Molist.
El ple municipal ha donat llum verda a una modificació de la normativa que regula les zones industrials i terciàries del riu Ripoll. D'aquesta manera, des del govern, que és qui ha proposat la mesura, volen que les empreses tinguin més facilitats per instal·lar-se a la ciutat, també, amb l'objectiu de crear sinergies i ocupacions. Veurem de què més s'ha parlat en aquest ple municipal en aquest Notícies Vespre. Per altra banda, l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, enceta el seu tercer mandat com a president del Consell Comarcal. En un ple d'investidura celebrat a l'Ajuntament de Terrassa, Jiménez ha defensat que porta una manera de fer política nova.
Una nova manera de fer política, en uns moments, a més, de màxima polarització. Per això, podem afirmar que al Vallès Occidental obrim una nova època d'entesa, on prevalguin els acords, on es construeixin pactes amplis, on s'arribin a consensos majoritaris. I això significa que tots els signants haurem d'estar a l'alçada de les circumstàncies.
Jiménez governarà gràcies a l'acord amb els 14 consellers del PSC, els 7 d'Esquerra, els 5 de Junts per Catalunya, els 3 d'En Comú Podem i els 2 de Tot per Terrassa. I en esports, els llum de LED a la nova Creu Alta, aviam si sabem parlar, seran una realitat abans de començar la Lliga. Fa més d'un any que les obres es van aprovar, però per qüestions burocràtiques els treballs s'han anat endarrerint fins a aquest punt, però fins aquí. De fet, des de fa un parell de setmanes que s'està canviant ja la il·luminació interior del recinte i ara serà el torn de les torres exteriors. Tot plegat, com sempre, us ho ampliarem a la pròxima mitja hora amb la Beatriz Aguilar al control tècnic controlant tot i els equips d'informatius i d'esports que també ens acompanyaran.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Divendres 14 de juliol, 7 del vespre, només pot suposar una cosa, retencions. Aquesta hora, l'AP7, complicadíssima. A Montmeló, direcció Girona, 6 quilòmetres. Barberà del Vallès, direcció Girona, 6,5 de retencions. Hi ha un accident a l'alçada de Sant Cugat, direcció Tarragona, que crea 2,5 quilòmetres de retencions. També a Castellbí, Rosanes, direcció Tarragona, 5 quilòmetres. I també a Olèrdola, direcció Tarragona, 4 quilòmetres més.
El temps.
28 graus a aquesta hora a Sabadell. Calor, bueno, increïble, la veritat. Però, aquest cap de setmana anem a la platja, no anem a la platja, anem al riu Lluís Mipérez, meteoròleg estimat. Què hem de fer? Quin temps farà? Molt bona tarda.
Bona tarda, una jornada ben calorosa la que estem tenint aquest divendres. De fet, fins a més de 35 graus ens hem enfilat a les comarques de l'Empordà, ben a prop de la costa, per exemple, i també al Pla de Lleida. Hem de dir que les properes hores el que continuarà també a tot arreu és l'ambient més aviat serè, amb una mica de mala visibilitat, alguns núvols que apareixeran a la costa de Tarragona i també molta xafogor. De fet, la nit es presenta ben xafogosa a tot el país. El dissabte començarà amb alguns núvols enganxats una altra vegada a la Costa Daurada, després s'aniran dissipant i durant el vespre i la nit de dissabte a diumenge hi haurà nuvolots a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, també al voltant del Principat d'Andorra. La temperatura baixa, però només una miqueta, a les comarques de Girona. I el diumenge, atenció perquè despertarem amb molts núvols, amb algun plogim i tot, al Camp de Tarragona o a l'àrea metropolitana de Barcelona, i diumenge a la tarda més sol, però sempre amb aquesta xafogor, per bé que baixarà una miqueta la temperatura el diumenge. Molt bon cap de setmana!
El ple municipal ha acceptat modificar la normativa que regula les zones industrials i terciàries del riu Ripoll. El tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, Adrián Hernández, ha apuntat els tres objectius que persegueix el canvi. Primer, simplificar els tràmits. Segon, incorporar nous usos compatibles amb la indústria. I, finalment, garantir la preservació de l'entorn natural. El PSC i Junts han votat a favor del tràmit. Esquerra, els Comuns, l'extrema dreta de Vox i el PP s'han abstingut i la Crida hi ha votat en contra. Pere Gallifa, molt bona tarda.
Bona tarda. El tinent d'alcaldessa ha detallat que s'actua sobre l'11,6% del parc fluvial sabadellenc, uns espais que diu que estan desordenats i amb una ocupació del 50%.
Avui parlem d'aquesta zona de l'11,6% de l'àrea total del Ripoll, amb la voluntat de traure nova indústria, indústria neta, amb el valor afegit i ocupació de qualitat, però és una petita estratègia sobre l'estratègia global, sobre la premissa d'obrir la ciutat del riu, fem un projecte global del Ripoll. Primer, com a espai natural, el gran pulmó verd de la ciutat.
Les esquerres, per la seva banda, han demanat més garanties de sostenibilitat. El portaveu dels Comuns, Joan Mena, per exemple, ha exigit que es desestimi el projecte del Surf City. Santi Valls, d'Esquerra, ha recordat que ells aposten per potenciar el verd, mentre que Ana Lara, de la Crida, ha afegit que no s'han tingut en compte les opinions d'algunes entitats.
Si parlem de naturalitzar el riu, s'obre un projecte com el del Surf City, per exemple. No és compatible aquesta macroestructura que vostès han plantejat amb reordenar i reflexionar sobre el futur del parc natural del riu Ripoll.
Nosaltres hem dit, i ho repetirem, que l'entorn del riu fluvial, no, del Ripoll, doncs hem de treure el màxim de ciment possible allò que puguem i tornar a prioritzar el verd, no?
És veritat que ens han passat una relació àmplia d'entitats amb les que s'han reunit, però també ens consta, com per exemple l'ADENC ha presentat al·legacions que no s'han recollit de cap manera.
Pel que fa al PP, la portaveu Cuca Santos ha subratllat els problemes d'accessibilitat i mobilitat d'aquest espai industrial.
El polígono de actividad económica del río Ripoll es un espacio industrial tradicional de la ciudad con pendientes pronunciadas que dificultan el acceso con una forma lineal de trazado discontinuo y desconectado en sus distintas partes.
De cara amb el projecte s'han mostrat des de Junts amb un portaveu, Lluís Matas, que ha assegurat que compleixen els estàndards sostenibles i el regidor ultra, César Gil, creu que s'ha fet una bona feina.
Hem de desenvolupar l'utilització de recursos de manera responsable i minimitzant l'impacte ambiental i fomentant la justícia climàtica i social des de l'equitat i la inclusió.
Creemos que es así un buen trabajo por parte de la anterior legislatura de plantear el desarrollo del río Ripoll, de reordenarlo, de volver a la industria, de crear futuro para los sabadellenses.
Tot plegat en un ple que ha tingut dues sessions, la segona per acomiadar la fins ara portaveu de la Crida, Nani Valero, per incompatibilitats amb la seva nova plaça de funcionària.
I sí, sento recança per no poder donar continuïtat al compromís que la ciutadania, a través d'unes urnes, han dipositat i confiat en mi, en l'organització. Però precisament aquesta és una de les virtuts de la nostra organització, de la que formo part i que me'n sento absolutament orgullosa, que prenem el relleu sense personalismes i que totes defensem el projecte que volem per Sabadell.
La resta de grups, menys l'extrema dreta, que no ha badat boca, li han desitjat bona sort.
I seguim en política perquè l'alcalde de Castellà del Vallès, Ignasi Giménez, ha estat reescollit com a nou president del Consell Comarcal del Vallès Occidental en el ple de constitució de l'organisme que s'ha fet aquest matí a Terrassa. Giménez assolirà el seu tercer mandat al capdavant de l'eina supramunicipal, fruit d'un pacte a 5 que li dona una majoria molt àmplia de consellers. Quins suports té, Mireia Sanz? Molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. Doncs el dels 14 consellers del PSC, el seu partit, però també els 7 d'Esquerra Republicana, els 5 de Junts, els 3 d'en Comú Podem i els 2 de Tot per Terrassa. D'aquesta manera, Giménez compta amb 31 dels 39 consellers que conformen el plenari del Consell Comarcal. Una àmplia majoria que per Giménez és un acord que aglutina tots els alcaldes de la comarca.
Aquest serà el vostre govern. Ningú queda fora. Si la voluntat històrica del Consell Comarcal ha estat sempre la de treballar de la mà dels ajuntaments, amb aquest acord es fa molt més patent, es fa molt més obvi, es fa molt més evident.
El president del Consell ha assenyalat que és un punt de trobada entre les cinc formacions que recorda els acords que es traçaven al Consell Comarcal al principi de la democràcia. Pel que fa a la feina que ha de fer el nou equip de govern que sortirà d'aquesta investidura, Giménez ha explicat que s'ha de continuar treballant per fer front al canvi climàtic a través d'una oficina de transició energètica, però també treballant pels ciutadans.
Hem posat al centre de la nostra actuació a les persones. 3 de cada 4 euros del pressupost comarcal es destina a polítiques socials. Hem apostat per la reindustrialització de la nostra comarca, capdavantera de l'economia catalana i un dels pols industrials més importants del sud d'Europa.
El plenari del Consell Comarcal compta amb dos consellers sabadellencs. Són dos regidors socialistes, Manuel Robles, actual regidor d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell, i Laura Reyes, regidora d'Infància i Gent Gran, també al consistori. En l'anterior mandat, Robles també va ser conseller del Consell amb responsabilitats en l'àmbit de l'educació, mentre que al plenari s'hi van asseure també en períodes diferents l'exconsellera Lourdes Ciuró i l'exalcalde Matías Sarracán.
I un últim apunt en política. Marta Farrés és la nova vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona. L'alcaldessa de Sabadell va prendre possessió del càrrec com a diputada ahir dijous i avui mateix ja s'han fet els nomenaments d'aquesta vicepresidència. En total, n'hi ha 4 que les ocuparan, com deia Marta Farrés, però també Maria Eugènia Gay del PSC, Candela López d'en Comú Podem i Marc Castell de Junts.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Deixem la política de banda. El barri de Can Puigcener compta amb una nova institució, l'oficina veïnal, gestionada des de la pròpia Associació de Veïns i des de la FAPS. Aquest projecte, que s'ha engegat aquest mes de juliol, vol acabar d'esprema el suc que després de 2 anys el programa Aporta ha permès descobrir. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Helena. Durant aquests 2 anys, les professionals del programa han parlat amb 1.500 famílies i han arribat a la conclusió que una de les principals preocupacions és l'accés als tràmits per internet. És per això que aquesta serà una de les principals línies d'acció d'aquesta oficina. La Paula, coordinadora del projecte, explica què més hi treballaran.
Tenemos problemas pues para conocer cuáles son nuestros derechos. Pues nosotros ahora lo que estamos haciendo es hacer una calendarización, ¿no?, de aquí a diciembre, que es hasta donde dura el proyecto. Entonces hemos creado una serie de talleres, charlas, ¿no?, pues para abordar cuáles son los derechos de la ciudadanía. Pues por ejemplo, podemos contar con el soporte de la síndica, que vendrá aquí al barrio pues para conocer un poco las problemáticas del barrio.
L'oficina està situada al Centre Cívic de Can Puigcener i està oberta presencialment en horari de matins. En horari de tardes, però, també s'hi pot contactar via correu.
En cultura, 3.200 espectadors, 600 més que l'edició anterior i rècord de sessions, 5, gairebé el 30% de la programació, amb les entrades exaurides. Aquestes són les dues de les xifres que ha deixat el 6è Fresc Festival.
Aquesta nit, Blau Muta ha estat l'encarregat de tancar el teló de l'amfiteatre dels Jardinets amb el concert del seu 10è aniversari. A banda d'aquest grup de música tan reconegut en el panorama català, també ha actuat l'humorista Moji, Judit Nederman, o l'actriu sabadellenca Mercè Martínez. Per tot plegat, el director del Fresc, Joan Carles Sunyer, s'atreveix a definir-lo com un esdeveniment únic al calendari sabadellenc.
És el que diem, és un festival molt singular, sobretot la proximitat del públic, en aquest cas doncs, amb els músics, a pocs festivals te les trobes. Clar, però tenim ara una banda molt important com Blau Muta, que està fent una gira pels seus 10 anys, i portar-la aquí, en un amfiteatre que l'aforament és de 270 persones, i per tant tens els músics a tocar, clar, doncs que hi ha una complicitat entre músic i públic i artista, doncs molt important, i això ho trobes en els pocs llocs, i és el que dona realment característica i singularitat al festival nostre.
De cara a la pròxima edició, la intenció és conservar l'estructura actual i mantenir una de les novetats que han introduït en aquesta 6a edició, que és la de premiar els assistents més fidels amb descomptes del 10, 15 o 20% en funció de si es compren un paquet de 3, 4 o 5 entrades. Sunyer creu que això és un dels factors que ha contribuït a assolir aquestes xifres rècord, però que no és l'únic.
Suposo que és una mica tot, eh? Entenc que també bueno, la programació d'enguany doncs, ha encaixat millor, ja tinc més bona rebuda, però també és cert que la 6a edició, el Fresc Festival ja té una marca important, la gent ja el comença a conèixer, està molt assentat a la ciutat, ve també molta gent de fora de la ciutat.
Però el Fresc no és l'únic festival que ha tancat amb un bon regust de boca.
No, les Joventuts Musicals de Sabadell també asseguren fer un balanç més que positiu del 23è aniversari Festival Internacional de Música, que enguany ha comptat amb la Bella Dixieland, The Humphreys Quartet o Gemma 4.
Avui també és notícia.
Clausuren un obrador a Terrassa per una plaga de paneroles.
La Policia Municipal i la Policia Nacional han tancat la pastisseria ubicada al carrer Jacint Elias del municipi vallesà. La clausura es va produir dimecres després que la Policia Nacional entrés a l'establiment per una inspecció contra l'explotació laboral. Un cop dins, els agents van comprovar la insalubritat del local amb una plaga de paneroles a la cuina obrador. També van detectar que les bombones de gas butà no tenien contracte i que els extintors estaven en mal estat. El cessament de l'activitat es mantindrà fins que els responsables de la pastisseria reparin les deficiències detectades.
I detingut un home de 32 anys a Ripollet per intentar robar diversos domicilis fent servir la tècnica dels marcadors.
Aquest modus operandi consisteix en col·locar un fil prim amb cola des de la porta del marc i passades unes hores comprovar l'estat de l'enginy. Si encara es manté, vol dir que ningú ha accedit a la casa i que, per tant, s'hi pot entrar amb la seguretat que el propietari no hi serà. Els fets haurien tingut lloc aquesta setmana i dimecres es va fer l'arrest. La policia li imputa un delicte de robatori amb força a l'interior del domicili en grau de temptativa. L'home té una trentena d'antecedents similars.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Tornem a la política, que no n'hi ha prou. Ahir es va acabar el termini per demanar el vot per correu i, segons les dades oficials, ho han demanat 2.600.000 persones, un rècord del 2016 i molt superior al de les eleccions del 2019.
Aquest allau de sol·licituds, però, ha sobrecarregat els carters i, en conseqüència, hi ha certs problemes i retards a l'hora de rebre les paperetes, fet que retrasa tots els tràmits. Perquè ens en fem una idea, escoltem el testimoni d'en Lluís, de la Jana i de l'Edgar, tres sabadellencs que han optat pel vot per correu.
Vaig anar el primer dia que vam permetre i em va arribar ahir a la tarda a la feina i fins avui no he vingut a votar, però sí, sí, està patint per si de cas no arribava.
Venia a votar per correu, però encara no m'ha arribat i ho vaig demanar fa dues setmanes i, bueno, aquí esperant. Vindré el diumenge segurament.
Simplement han trigat bastant en enviar-lo. Vull dir, vaig vindre aquí, vaig omplir la papereta, la vaig entregar i ja t'ho dic, m'ha arribat avui. M'han trigat com 3-4 setmanes.
L'últim dia per entregar el vot és dijous que ve, dia 20, però les vacances poden estroncar encara més aquest procés. Al retard que ja hi ha, se li suma la possibilitat de ser fora quan arribi la documentació. I a no ser que es viatgi dins d'Espanya, serà impossible reenviar-la per efectuar el vot. Això és el que li ha passat a en Xavi.
Bueno, no he pogut votar perquè encara no m'ha arribat a la documentació a casa. I avui ja marxo de viatge. O sigui, ja vaig fer tota la parafernàlia perquè intentés arribar abans d'avui i ha sigut impossible. Si viatgés dintre d'Espanya, podíem fer un reenviament de correus de tota la documentació, però com em vaig fora, és impossible.
Recordem que per aquest gran volum de peticions, les oficines de correus obriran fins les 10 de la nit i també durant el cap de setmana.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Encetem ja aquell moment de l'informatiu on repassem què han dit els candidats a les eleccions del pròxim 23 de juliol. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha vingut a Sabadell per anunciar dues novetats en matèries d'infraestructures. D'una banda, per constatar que la licitació de la futura estació de Renfe Campllong ja està en tràmit i de l'altra, per subratllar la voluntat del PSC en construir la Ronda Nord.
Pel que fa a la nova estació ferroviària a Sabadell, que serà la quarta, de moment només ha pogut avançar que s'ha fet el primer pas, la licitació. Per tant, fins que el projecte no comenci a agafa forma, no se sabrà ni el calendari d'obres ni el pressupost.
Perquè sabem que hem d'apostar pel transport públic i el tren és la millor aposta de transport públic, van consignar ja els pressupostos generals de l'Estat una quantitat per fer la licitació aquest any i esperem fer la licitació durant aquest any 2023 d'aquesta nova estació de Campllong.
I respecte al nou tram de la B40, ha estat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui ha volgut assenyalar el punt d'inflexió.
Sí que dir-vos que formalment nosaltres ja hem demanat al govern de la Generalitat, que és de fet qui haurà d'acabar executant doncs, aquesta infraestructura, doncs, poder-nos veure ja per poder començar a establir traçats, perquè al final sí que una de les coses que diu el protocol és que el traçat s'ha d'acordar amb els ajuntaments doncs, afectats, en aquest cas especialment Sabadell.
En tots els casos són actuacions que han d'agilitzar la mobilitat al Vallès al seu pas per Sabadell. Una via transport públic i l'altra en vehicle privat.
Esquerra Republicana de Catalunya, per la seva banda, defensa que el seu és el vot de l'esperança.
En un acte a la plaça de l'Imperial de Sabadell ha intervingut la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, qui ha reconegut que encara queden deures pendents a Madrid, com per exemple la llei Mordassa o la llei d'estrangeria. Tot i això, Vilalta ha defensat que votar Esquerra és garantia d'un vot clar.
Som garantia de feina feta, ho dèiem ara, som garantia d'un vot clar, un vot nítid, un vot útil, un vot d'Esquerra Republicana, tothom sap cap a on va, cap a defensar Catalunya i tota la seva gent, els catalans i les catalanes, tots i cadascun, i també per parar els peus al feixisme, per parar els peus a la dreta més extrema i a la dreta extrema.
S'ha tractat del principal acte del partit al Vallès Occidental. El regidor sabadellenc Gabriel Fernández ha destacat la importància de la comarca vallesana per poder obtenir un bon resultat a les eleccions.
Tant la comarca com la ciutat i totes les ciutats d'aquesta comarca són fonamentals per a que Esquerra Republicana tingui un bon resultat. Necessitem que tota la nostra gent s'activi. Necessitem que tothom sigui conscient que defensar Catalunya passa una cosa tan evident com anar a votar el dia 23 de juliol.
L'acte també ha comptat amb la presència del número 2 a la llista del Senat, Ernest Maragall, i la número 6 a la llista del Congrés, Maria Carvalho.
Els comuns volen obligar les empreses que operen a l'estranger a complir els mateixos drets laborals que Espanya.
El número 2 per Barcelona, Gerard Pisarello, es compromet així a adoptar mesures de comerç just i la plena igualtat entre els treballadors.
I que si les empreses espanyoles van a treballar en altres països, les vamos a exigir los mismos derechos que les exigimos aquí. Aquí tenim uns sindicats que demanen condicions laborals dignes. Doncs quan aquestes empreses vagin a un altre lloc, doncs han de respectar els drets dels treballadors i les treballadores d'aquells llocs.
En aquest sentit, Pisarello ha advertit que la dreta vol dividir la classe treballadora a través de la migració i de les polítiques de classe.
L'objectiu d'aquestes dretes extremes i aquestes extremes dretes és, en realitat, protegir a la gent privilegiada, protegir a la gent més rica.
Per tot plegat demana votar partits d'Esquerra i, concretament, sumar en Comú Podem.
I el PDeCAT Espai Ciu advoca per un canvi de model fiscal que reverteixin els catalans.
El número 21 per Barcelona de la llista, el sabadellenc Amadeu Papiol, ha apostat per eliminar alguns impostos molt concrets.
Des del PDeCAT Espai Ciu ens proposem la suspensió de l'impost de successions i donacions. La suspensió que només està aquí a Catalunya, a Espanya, de l'impost del patrimoni. I alhora, treballar per una harmonia fiscal que faciliti que hi hagi una competitivitat harmònica a dintre tot el que és la Unió Europea, evitant també situacions de dumping com les que s'estan tenint a Madrid.
Papiol ha afirmat que els catalans són els que més impostos paguen de tot l'Estat.
I el candidat de l'extrema dreta de Vox per Barcelona, Juan José Aizcorbe, insisteix que el català i el castellà haurien de conviure lliurement.
Ho ha dit en al·lusió a la sentència del Tribunal Superior de Justícia que obliga a 3 escoles a impartir un 25% de les classes en castellà i s'ha mostrat en contra de les imposicions, ha dit. D'altra banda, també s'ha referit a una altra de les polèmiques lingüístiques de la campanya i ha celebrat que pugin les subscripcions a la revista Cavall Fort després de la retirada de la publicació d'una biblioteca a Borriana, a Castelló.
Nacho Martín Blanco, cap de llista del PP per Barcelona el 23 de juliol, qualifica de poc democràtic que el PSC plantegi l'alternança política com el pas previ a la inestabilitat.
Que si governa el PP tornaran a encendre's als carrers, jo crec que això és certament perillós. El Partit dels Socialistes està fent d'aquest argument un element gairebé de xantatge cap al Partit Popular.
En una intervenció a Nueva Economía Forum, més que la situació a Catalunya és millor ara que el 2017.
I la CUP apela a la classe treballadora per evitar que s'abstingui.
Laura Vega, la número 2 per Barcelona, ha fet una crida contra l'abstencionisme perquè els votants de dreta, diu, voten sí o sí i, per tant, cal no regalar-los al govern.
A Sarrià s'aixequen el diumenge al matí, van a missa, mengen paella, copa, puro i voto. Cada vegada, perquè ells voten cada dia. Ells no voten com nosaltres cada vegada que ens conviden a les eleccions. Ells voten cada dia si pugen al lloguer o no pugen al lloguer.
L'anticapitalista considera que no votar és un luxe que aquest país no es pot permetre.
I el número 3 de Junts al Congrés, Eduard Pujol, ha vingut aquest divendres a Sabadell per defensar el vot independentista.
Les opcions polítiques d'Obediència Espanyola sempre trien afavorir Espanya i no pas a Catalunya. Per tant, el vot de Junts per Catalunya és un vot que té com a prioritat primer Catalunya, segon Catalunya, tercer Catalunya.
Ho ha fet acompanyat del regidor juntaires Lluís Matas i Càtia Bota al centre.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Em dic Laura Musull i sóc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis. Afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-t'hi a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
L'estadi de la Nova Creu Alta lluirà els esperats nous llums de LED ben aviat. Oriol Ferran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Elena.
Si es compleixen els terminis previstos, les obres al camp del centre d'esports hauran finalitzat abans no comenci la Lliga.
Per qüestions burocràtiques, els treballs s'han anat endarrerint fins a aquest punt, però des de fa un parell de setmanes s'està canviant la il·luminació interior del recinte i ara serà el torn de les torres exteriors. En els últims dies, centre d'esport i ajuntament s'han reunit per acabar d'abordar aquesta qüestió i ja hi ha data fixada per la instal·lació de la nova lluminària a partir de la segona setmana d'agost. Com dèiem abans del cap de setmana del 27 d'agost, quan arrenca la Lliga Primera Federació, han d'haver acabat els treballs. A més, la gespa no quedarà afectada. A tot això, Elena, al terreny social, el club ha assolit la xifra de 1.000 socis després de dues setmanes i mitja de campanya.
I en l'àmbit purament esportiu, al mercat de fitxatges, l'arribada de Biel Ferrés al centre d'esports s'ha de tancar en les pròximes hores.
Tot fa indicar que entre aquest cap de setmana i dilluns es farà oficial l'anunci. El central del Girona, que s'incorporarà en forma de sessió i ocupant fitxa sub-23, és un dels primers noms que va sonar en aquest mercat, però l'operació s'ha anat endarrerint també més del previst. previst. Serà el cinquè reforç del mercat i, en principi, l'últim abans que s'enceti la pretemporada. Avui, de fet, hi ha hagut les primeres revisions mèdiques. Cristian Herrera, Vladis i Juanmi Carrión les han passat a l'Hospital General i dilluns ho farà la resta de futbolistes. Dimarts tindrà lloc el primer entrenament amb la presència, a priori, de Víctor Álvarez. L'exjugador espanyol estarà a prova amb l'equip, tal com va fer l'any passat, per exemple, Marc Navarro.
I un últim apunt de futbol, decidits els grups de la tercera catalana.
Els equips de la ciutat han quedat enquadrats tots al mateix grup, el 7. La temporada 23-24, la ciutat sabadellenca tindrà 3 representants al quart esglaó del futbol català. Sabadellenca, Planadeu Roureda i Escola de Futbol Joan Murtró es perden, doncs, 2 representants respecte a l'any passat, Planadeu Roureda B i Cercle Sabadellers, que no van poder salvar la categoria.
I en ciclisme, les primeres proves realitzades a David de la Cruz revelen que el sabadellenc no pateix cap fractura.
Aquest matí s'ha confirmat que de la Cruz, que recordem va haver d'abandonar l'etapa del Tour d'ahir en ambulància degut a una forta caiguda, no pateix cap fractura al colze. El mateix ciclista assegura que quan va caure creia que s'havia trencat alguna cosa.
Estàvem anant força ràpid a la baixada i algú va topar amb mi i no vaig poder fer res per evitar la caiguda. Estava molt adolorit quan estava al terra. Creia que m'havia trencat el colze. M'he trencat ossos altres vegades i el dolor era el mateix. Després va venir l'ambulància, no podia ni agafar el manillar i vam anar a l'hospital.
A la ronda francesa, ja sense de la Cruz, el polonès Michał Kwiatkowski s'ha imposat a l'etapa d'avui amb ascensió final al Gran Colombier. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot groc, tot i que Tadej Pogacar li ha pogut ratllar 8 segons i es trobarà a només 9 del liderat.
I doble renovació a les banquetes dels sèniors del natació Sabadell de voleibol.
Els tècnics que va dirigir a l'equip absolut, la secció de voleibol del club, Roberto Pozzato, el masculí, i Xavi Peràs, el femení, continuaran a la banqueta com a mínim una temporada més. Els nois que jugaran la seva tercera temporada consecutiva a Superliga 2, Pozzato creu que no s'han de conformar amb la permanència, sinó que han de ser més competitius que les dues últimes temporades i lluitar per acabar el més amunt possible.
Nosaltres el que volem fer és treballar amb la base i donar possibilitat als joves que són de la casa per arribar al primer equip. Clar que com a equip, el primer equip aquesta temporada, pues, el que m'agradaria és fer una mica més de competició, estar una mica més tranquil des d'abans i pujar a classificacions. O sigui, ja no em conformaria amb una 7a, 8a plaça, sinó que crec que haurem d'estar per la part d'arriba de la taula.
L'equip femení, per la seva banda, que va aconseguir la temporada passada assolir la permanència primer nacional a l'última jornada de Lliga, intentarà enguany assentar-se a la categoria i, si es pot, situar-se a la lluita per classificar-se per les fases d'ascens. Per Perales, el més important és aprofitar el que l'equip ja es coneix.
Tenemos el bloque de jugadoras que ya continuaban de la temporada anterior a esta temporada, de que son las del club, más las jugadoras de categorías menores que se sumaron a lo largo de la temporada y que mantenemos para la temporada que viene. Eso sí que nos daría un pequeño plus con respecto a esta temporada que ha terminado y en cuanto a tener sí los por lo menos los sistemas un poquito más conocidos, más establecidos.
S'espera que en els pròxims dies es coneguin els calendaris dels dos equips a les respectives lligues.
I en una estona se celebra la 30a edició de la Milla Urbana de Covadonga en el marc de la Festa Major del Barri.
Serà poc més d'un quilòmetre i mig amb sortida a la Torre de l'Aigua i arribada a la plaça de la Sardana. José Luis Fernández és el president de l'Associació de Veïns.
Aquest any arriba la seva 30a edició. Són 30 anys de fer una milla urbana. També és única, sí que és veritat que hi ha hagut alguns inicis de fer alguna milla a la ciutat, però consolidada com és la milla de Covadonga no n'hi ha cap altra aquí a la ciutat.
La inscripció és gratuïta i es pot fer a partir d'una hora abans a la mateixa Torre de l'Aigua. El tret de sortida de la milla urbana infantil tindrà lloc a les 9 i un quart d'hora més tard serà el torn de l'absoluta.
Moltes gràcies, Joel, molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Helena.
Marxem de cap de setmana. Qui no marxa cap de setmana és la Júlia Ramon, que us seguirà informant a través del web de Ràdio Sabadell de tot el que passi a la ciutat durant aquests dos dies. Per tant, si voleu saber ben bé què està passant, aneu allà, com per exemple el cartell de Festa Major de Barraques. En qualsevol cas, l'antena torna dilluns. Per tant, molt bon cap de setmana i que vagi molt bé tot. Adéu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm